A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Va ser les 9:22, les 4:22, començant l'anàlisi del ple amb els seus protagonistes. Arrencam amb el conseller no adscrit, Llorenç Còrdova, que ens atén per via telefònica. Molt bon dia, conseller!
Hola, molt bon dia, Pepo. Bon dia a tothom.
Vostè mateix portava diverses, bueno, dues propostes. Si vol, comencem per la de Sant Ferran, al carrer Guillem de Montgrí.
Era una proposta, més que altra cosa, recordant a l'equip de govern que la remodelació dels carrers es va fer en 2018, va quedar alterat la circulació com estava i que des de llavors havien plantejat reiterades propostes per recuperar la circulació amb un únic sentit. Aquestes propostes venien per part de veïns i comerciants del poble. Des de la Unió hi ha la oposició. L'any 2019 es va dir que defensaria amb aquesta posició de reobrir el carrer amb una direcció. En el programa electoral de 2023, la Unió també ho portava i posteriorment, quan vàrem arribar a la presidència del Consell, vàrem reafirmar que seguiríem amb això. El que passa és que de moment no s'ha fet res més i, clar, els veïns, pràcticament 3 anys després, estan demanant a veure què es farà. És veritat que la situació ha canviat des de 2018, des de 2023 que es va dir, ara que és 2026, doncs la meva proposta a l'equip de govern era que complís el compromís públic de donar una solució en el carrer Guillem de Montgrí i impulsar la reobertura en un únic sentit, no dient exactament com es havia de fer, és una cosa que és més tècnica i mirant la situació que hi ha ara, i que si no ho podia fer en aquell moment, doncs que abans d'any presentar una solució tècnica per escrit, un informe.
Sí, quan diu reobertura, què es refereix? Ho dic perquè pel carrer Guillem de Montgrí pot circular amb vehicles, també.
Exactament. Això va ser una de les coses que era que aquestes que anaven en contra, que deien, no, ara els carrers són molt tranquils, ara són més segurs, ara tot, i jo el que vaig recordar, dic que realment estan passant vehicles pendents. El que no poden fer és atravessar el poble, perquè hi ha una plaça, una petita plaça, sí, que el que fa és que els cotxes hagin de tornar enrere. Tot el que es diu és treure aquesta plaça i en la direcció que es crega dient, i només amb una direcció i amb vehicles lleugers, res de camions, autobusos, aquests vehicles no, que fos només vehicles lleugers.
Cotxes i motos, vol dir.
Exactament. Sí. A més, en la possibilitat de com passa el Pujol, a partir de certa hora, tallar el carrer perquè sigui peatonal, però això no hauria problema tampoc. En principi era això, i va sortir aprovada en els vots de l'equip de govern i el meu, i si no m'equivoc, crec que era abstenció de PSOE, que també n'estava d'acord, volia fer un petit canvi en els punts d'acord, que crec que desvirtuava.
Diria que plantejaven una consulta amb els veïns.
Sí, hem de fer-ho abans, el que passa és que això ja s'estava fent i jo ho tenia en el punt tercer, que era quan estigués feta la proposta, que llavors contrastàs amb els veïns. Però clar, els veïns ja s'ha parlat mil vegades ja i ja sabem una mica el que hi ha, però bueno, sé que tu van dir que estava parlant ara mateix, llavors jo el que crec que havia de fer és, en el final, abans d'executar o de tirar per endavant aquest projecte, doncs quan ja estigués el projecte, les idees fetes, contrastar-ho en els afectats, sobretot que és el poble de Sant Ferran, però també en tots els veïns de Silla, al final tots passant per allí. El PSOE, per aquesta raó, no va votar a favor, es va estendre simplement, gent per Formentera va votar en contra, jo l'entenc, van ser els promotors d'aquesta idea, de tallar Sant Ferran pel mig, i en els vots de l'equip de govern i el meu, va sortir per endavant.
Molt bé. Una altra proposta, també vinculada a la mobilitat. Vostè plantejava, i així es va aprovar per unanimitat, avançar cap a un sistema de gratuïtat o bonificació integral del transport públic en autobús a l'Illa Vesina, Eivissa.
Exactament. Ara mateix hi ha gratuïtat pels menors de 18 anys, tant a Formentera com a Eivissa, i pels estudiants residents d'una illa que estudin estudis a l'altra illa. Però, clar, hem de recordar que no és el mateix les raons per les quals ve la gent d'Eivissa a Formentera, que s'acabava a Formentera, a Eivissa, cap a Onces, el mateix que és d'Eivissa, doncs per oci, per l'Ugubica, però la majoria de vegades és per motius sanitaris, per motius educatius, administratius, laborals, familiars, per anar a l'aeroport, hi ha moltes, moltes raons més. Això està més que recuït, la dependència de Formentera en aquest sentit a l'illa d'Eivissa, i llavors també recordar que a Mallorca hi ha gratuïtat per tots els residents de totes les illes, per a Menorca, per a Eivissa, per a Formentera, i Eivissa sent també una illa capitalina, una illa, perdó, sí, una ciutat capitalina, em refereix que és la ciutat de Vila,
sí.
Doncs, també hauria de tenir aquesta gratuïtat o bonificar-ho perquè no hagués de pagar ningú res. Doncs, això era la proposta, junt amb que aquesta justificació per part de la regidora de Formentera doncs, no fos complicada tampoc, que es fes d'una manera que fos senzilla. Aquí va haver unanimitat, tothom va estar d'acord i bé, doncs, la proposta està feta i es té que traslladar en el Consell d'Eivissa, que estic segur, perquè oficiosament m'ho han dit, que ho veuen bé i que segurament serà possible.
Després, vostè també ha presentat a l'ordre del dia una proposta relativa a la regularització extraordinària en sòl rústic d'immobles. Finalment, aquesta proposta no es va arribar a debatre i vostè va votar en contra de la que va plantejar l'equip de govern. Si ens pot explicar un poc el sentit d'aquests moviments.
Sí, perquè no és senzill. No era una posició fixa que ho dugués. Jo recordar que duia una proposició en els mateixos termes, jo estic igual, ja ho havia anunciat també en premsa, i la meva proposició anava en su sentit de redacció que havien fet la resta de consells insulars. Mallorca, Menorca i Eivissa ja ho tenien aprovat, amb una redacció simplement que era adherir-se en aquesta normativa i llavors, pues, bueno, a nivell municipal, pues, regular, si volíem regular alguna cosa més. Clar, Formentera, Consell i Consell i Ajuntament és el mateix, però això no lleva que no es pugui fer doncs com ho tenia jo preparat, que no és que ho hagués fet jo, el que dic, no, ho tenia preparat però el que havien fet els altres consells, que era primer aprovar adherir-nos en aquesta normativa i llavors ja posteriorment, en un altre pla, igual una miqueta ja quan ho tinguéssim més clar o inclús de manera consensual, si volies equip de govern, doncs posar una sèrie de mesures que sempre serien més restrictiu, no a menys. Però clar, l'equip de govern es va presentar a informatives i en el pla amb una sèrie de mesures extra que sí que podia posar, però que dos d'elles, per exemple, eren del pla territorial insular de Formentera, cosa que ja jurídicament canviava que en lloc d'una majoria normal feia falta una majoria absoluta. Llavors un altre de les sis que va presentar, ja dic, dos eren del pla territorial, un altre era un sistema d'apuració d'aigües residuals adequat al pla hidrològic, però això ja ho posa la normativa, vull dir, això ja era obligatori, però igual tampoc, bueno, podia tenir-ho, però no valia la pena, vull dir, perquè el 50% de les coses no eren correctes, diguem allí. I llavors tres, que eren mesures per reduir contaminació lumínica, mesures per incrementar la eficiència energètica i per incrementar la eficiència hídrica d'edificació, pues, sincerament, jo puc estar d'acord amb les tres, no hi ha cap problema, però aquestes venen d'una sèrie de possibilitats que dona la llei que es poden posar. I allí la pregunta era per què aquestes sí, altres no, per què les han posat, per què no les han posat, i on estava l'informe tècnic o jurídic que digués que això es feia o que s'afegien només aquestes i no unes altres, per algun motiu, i això no existia, havia estat un motiu merament polític, perquè havien pensat que ells volien entrar aquestes d'aquí. Jo crec que una cosa tan important com és aquesta, doncs, home, té que anar una mica consensuada, i si no consensuat, les decisions polítiques tenen que anar respaldades per informes tècnics o jurídics. Això no hi era. Jo el que vaig demanar era retirar tot això, perquè si retirava això quedava més o menys contra la meva proposta. Així ho vaig dir. El que passa és que llavors, les negociacions, així com es anava parlant, es anaven dient coses i resulta que les coses que llavors se'm deien no eren les que es deien d'inici. I parlant amb el secretari i habilitat, que en algun moment deia una cosa, però llavors a última hora vaig fer una pregunta abans del vot dient, però això és aplicable des del moment en què votàvem i surt publicat? Abans em havien dit que no i en aquell moment em va dir que sí. bueno, pues no, perquè el Consell no està preparat, perquè no té les coses clares, perquè m'ho van demostrar durant aquell temps de recés, i home, el que no pot fer és aprovar-ho i que la gent comenci a demanar regularitzacions i que, però bueno, pues no es facin bé o no es facin les condicions que volen, amb la qual jo abans del vot negatiu ja havia avisat a l'equip de govern que anava a votar en contra, i bueno, pues es va dir, pues ja sortirà en altre moment, vull dir, som els últims, fa mesos que anem de retras en tots els altres consells, el que no podem fer és per fer-ho ràpid i corregent, si m'ho donen compte que no ho tenim clar i que no està ben fet, és aprovar-ho perquè sí. Doncs jo m'entenc que és pròxim pla, almenys per la meva part, la meva intenció és per recolzar-ho, ja dic, duia una proposició, la vaig retirar perquè encara que digués el que volia, vaig veure que no estàvem preparats des del Consell per fer-ho, i el més sensat era frenar-ho en aquell moment i posar-ho i tirar-ho per endavant, per exemple, és pròxim pla.
Llorenç Còrdova, conseller no adscrit, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres també.
I seguim amb aquest anàlisi del ple, tot seguit saludant al secretari general de l'agrupació socialista de Formentera, en Rafa Ramírez, molt bon dia.
Molt bon dia, Pepo.
Conseller, abans de res, per cert, la paella del dia el divendres, us va respectar la pluja, com va anar la tradicional paella dels socialistes de l'1 de maig?
Bueno, va ser... Perdó. Pues va, al tiempo al principio nos asustó un poquillo y luego se fue calmando y dejó de llover, llovió un poquito. Nos faltó alguna gente que si hubiese hecho un poco mejor el tiempo, pues habría estado. Pero bueno, 160, 170 personas, un ambiente distendido, celebrando un día de reivindicación sobre temas del trabajo, pues el origen del Partido Socialista, y bien, fue un grato ambiente.
Bé, pel que fa al ple, portàveu tres assumptes a l'ordre del dia. Els tres van quedar aprovats.
Primer
d'ells, una, en aquest cas, que insta el Consell de Formentera a tirar endavant una sèrie de mesures, un requeriment formal, en cas que no funcioni, doncs fins i tot una acció en el contenciós administratiu, contra l'Eivissa Circular, el sistema de regulació de vehicles del Consell d'Eivissa. Per què?
Bueno, pues porque esta propuesta la llevamos el pleno pasado por urgencia, porque entendemos que es importante y que la regulación que está haciendo el Consejo de Ibiza, que está claro que tiene derecho a hacerla, bueno, pues deja mal lugar a Formentera y deja muy mal lugar a este equipo de gobierno. ¿Por qué? Porque nos impone una restricción de número de vehículos y de días. Y una restricción, unas condiciones para ir a Ibiza que a los ciudadanos de Formentera, bueno, pues no es comparable, o sea, no se deben imponer, porque nuestra situación de triple insularidad hace que mucha de la prestación de servicios públicos, infraestructuras compartidas, como puede ser el hospital, y ahora que no tenemos, que tenemos el quirófano cerrado, se están derivando todos los pacientes a Ibiza, bueno, pues esas infraestructuras, como el hospital o el aeropuerto, que son compartidas, o sea, porque el área de salud es el mismo y porque el aeropuerto incluso, bueno, pues es el mismo, es la misma puerta de salida hacia otros destinos. Bueno, pues esto, lejos de que el Consejo de Ibiza pues lo entienda y este equipo defienda que no tenemos que tener ninguna restricción, pues parece que este equipo de gobierno no hace nada, se calla a lo que le mandata bueno, pues el presidente del Consejo de Ibiza, y este grupo político lo que hace es instar y con el apoyo de todos los grupos de la oposición y el señor Córdoba a que dejen de estar de brazos caídos y se pongan a trabajar. Y esto significa utilizar pues una ley de jurisdicción que tiene que ver en los contenciosos entre administraciones, primero una vía diplomática, digamos diplomática, ¿no? Pacífica.
Negociadora, sí.
Negociadora. Y si no, pues un recurso administrativo para defender esta vulneración de derechos, que és no entender nuestra triple insularidad.
La consellera de Mobilitat, Verónica Castelló, diu que doncs, l'oposició està construint un relat alarmista amb aquest assumpte, i en aquest sentit recorda que un vehicle de Formentera o Formenterera pot venir, per exemple, un dia, i si l'endemà se'n va no faria falta que demanàs autorització durant el període de regulació.
És que no entendia el concepte. La consellera no entendia el concepte. Es decir, para nosotros la parte turística es minoritaria y no es eso. O sea, nosotros sufrimos una triple insularidad y lo que no se puede hacer es, teniendo una triple insularidad, lo que hay que hacer es fomentar que haya menos diferencias y más facilidad. Esto no facilita nada. Si tú ya tienes que estar pensando, si voy un día, voy dos días y me quiero quedar el siguiente, si han operado a mi madre hoy, me dicen que el alta es mañana, pero se complica y tengo que estar 10 días, o yo cojo un avión y hay retraso y me quedo tirado. Es decir, no entender lo que nos sucede, cómo vivimos, y más que eso es miedo. O sea, miedo al señor Vicent-Marie, o sea, no sé. Parece que los pone firmes y este equipo de gobierno pues no tiene lo que tiene que tener para defender a nuestros ciudadanos.
Sí que va aconseguir la unanimitat una proposta dels socialistes que reclamava millores en salut. Déu-n'hi-do, una bateria d'accions concretes.
Bueno, esto anunciabas, ¿no?, que el diputado esta semana tiene una pregunta sobre este tema. Nosotros lo denunciamos hace dos semanas. El tema del quirófano es grave. Hemos tenido desde octubre cierres intermitentes del quirófano y del paritorio. Esto es muy grave porque un derecho que se había conseguido desde el mes de octubre del año pasado, que era nacer y morir en Formentera, no se ha podido ejercer. Ha habido varios nacimientos ya en Ibiza.
Sí, sí, las donas que tienen un par programado se las envía cap a Ibiza.
Correcto. Solo se hacía asistencia en el quirófano de una emergencia vital, es decir, si no te hacen algo te mueres. Ahí se tal, pero si no, toda la programación pues ha ido derivando intermitentemente. Ha habido momentitos o semanas, alguna semana de estos meses que ha estado abierto, pero a día de hoy se ha restablecido el paritorio, pero el quirófano sigue cerrado, solo para emergencias vitales. ¿Qué significa esto? Pues esto significa... ¿Y cuál es lo grave? Porque lo grave no es que, bueno, pues una incidencia pueda haber en una infraestructura sanitaria, está claro. El tema es cómo se está gestionando. ¿Cómo se está gestionando y cómo se va a gestionar la solución? Hemos ido a la consellería, que han dado unas explicaciones. Bueno, cuando se las ha pedido el Partido Socialista, pues ha tenido que dar más explicaciones. Pero así como muy... Bueno, y la solución, y lo importante son las soluciones. Y las soluciones que nos quieren dar es lo que no asumimos y no nos parece bien. Por un lado, se dice que lo que hay es un déficit estructural de la infraestructura, del quirófano, es decir, no está bien, hay que rehacerlo entero, y lo que nos asusta es los tiempos y cuándo lo quieren hacer. Y esto es lo que no vamos a consentir, porque lo quieren asociar a la infraestructura nueva del centro de primaria. Esto que el compromiso que hay, que será para 2028 a mitad de año. Esto es a nivel teórico, porque ya sabemos cómo ya las infraestructuras van. ¿Puede Formentera y los ciudadanos de Formentera permitirse tener un quirófano que se vaya parcheando, se vaya abriendo y cerrando hasta el 2028, hasta junio? Los socialistas entendemos que no. Entendemos que no. Y el resto de partidos de la oposición, el señor Córdoba incluso, pues ha entendido que no. Menos el equipo de gobierno, que tampoco defiende a los ciudadanos de Formentera en este tema.
Sí, pero esta propuesta se va a aprobar por unanimidad, ¿no?
Al final sí. Con mucho esfuerzo de tener que mediar para que, bueno, porque se vieron que iban encarrilados, pero las comisiones votaron que no y, bueno, tampoco les vemos mucho énfasis en los medios públicos. ¿Qué pedimos además? Pues un médico para desplazados. Pedimos que se cubran las bajas médicas que sean sustituidas desde el primer día, porque esto es importante que sea así, y luego pues que se intente reducir pues el tema del retraso que hay en la lista de espera en primaria. Directo hicimos y, bueno, pues para un tema de primaria, que cuando tú vas a atención primaria es porque algo que te pasa ya, y porque antes de ir a un especialista, 14 días, bueno, pues...
Sí, de fet, el conseller Ramírez va fer la prova allà mateix en el ple. Li van sortir 14 dies de demora, d'espera, no?
I és complicado. Bueno, esperemos que nos hagan caso, y si no, insistiremos porque Formentera no puede tener una situación como la que tiene en el quirófano hasta 2028. No lo consentiremos.
D'altra banda, ja per anar acabant, conseller, el PSOE va rebutjar la proposta defensada per l'equip de govern de Sunió per aplicar a la nostra illa el procediment extraordinari de legalització d'edificacions, construccions en rústic.
Bueno, lo que vimos fue un esperpento del equipo de gobierno del señor Córdoba, absolutamente lamentable, ¿no? El señor Córdoba llevó una propuesta, el equipo de gobierno llevó otra, que eran muy similares, cambiando algún punto, para en el pleno, se pone a negociar, y vemos que parece que hay un acuerdo, que parece que van a votar de la mano, y de repente el señor Córdoba pues se niega, ¿no? La explicación que ha dado, yo no entiendo, no termino de entender cuál es la estrategia política, pero ¿por qué el Partido Socialista vota en contra, ¿no? Pues bueno, pues porque es cierto que en Formentera hay viviendas o hay, pues sí, viviendas en rústico que están fuera de ordenación urbana, y hay algunas que necesitarían pues una mirada individualizada y la posibilidad de legalizar. En esto estamos de acuerdo. ¿En qué no estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo en el instrumento. No estamos de acuerdo en cómo se impone mediante un decreto ómnibus donde van no sé cuántas medidas que lo que dicen es que bueno, pues que van a facilitar vivienda para el resto de ciudadanos y viviendas a precio de asequible, vivienda que una vez que la has reordenado no podrá ser puesta en el ámbito turístico. Bien, pero con ciertos problemas. No es la herramienta, no es la herramienta. Esto hay que verlo caso por caso. El silencio administrativo en este decreto ya te permite, o sea, parece que puedes realizarlo. En un elemento tan grave como que no sabemos dónde, porque hay viviendas que están situadas en diferentes sitios, que están en parque natural, que tienen que tener un estudio ambiental serio y riguroso y que no puede ser porque se colapse la administración, se colapse porque de repente entran 50 o 30 o 40 expedientes, no te dé tiempo a contestar y las tengas ya legalizadas. Es que es un coladero. Es un coladero y es injusto, porque hay gente que se ha cumplido. Se ha cumplido con todos los trámites. Ha pagado lo que toca, cuando toca, ha tenido que hacer el proyecto adecuado a la normativa vigente. Es cierto que hay ciudadanos que también lo han intentado y que fruto de no haber podido, porque el trámite, hablo de hace años, no de ahora, obviamente, que está todo muy claro. Pues no pudo, pues construyó porque entendía que sí, pero la administración no tenía la legislación. Esto es lo que hay que estudiar, esos expedientes concretos. Pero no puede ser, mangancha para todo el mundo. Esto no puede ser.
Rafa Ramírez, del Partit Socialista, moltes gràcies.
Gràcies, Pepo.
Hem escoltat, en aquest cas, les opinions del conseller no escrit, també del grup socialista. Tot seguit, aquí, al de Farafar de Ràdio Illa, escoltarem a gent per Formentera i a l'equip de govern de Saunió.
A la platja de Llevant, el quiosco Manolito és el nostre petit secret de Formentera. Obert primavera, estiu i tardor, des del matí fins que es pon el sol, tenim la cuina en marxa tots els dies. Per una torrada i un suc natural, envoltats de naturalesa i amb el silenci de la mar al matí. O per l'alegria d'un dinar de pasta ben feta, peix fresc o altres especialitats amb amics o família, quiosco Manolito, a la platja de Llevant, en el nostre petit secret de Formentera. Accés des de Sestany Podent, vora el camí de Sarroqueta. Reserves al 669-309-802. Visiteu les nostres xarxes. Quiosco Manolito, a la platja de Llevant, primavera, estiu i tardor.
Aquest estiu les tardes per gaudir de la vida són a la moda. En Vicent Tur us obre les portes de la seva nova vinoteca, el Bon Beure i Menjar. Passeu les estones més agradables amb els seus vins exclusius de l'illa i d'altres bandes, el seu pernil ibèric al tall, les seves conserves gourmet d'aquí i foranes i molt més. Oberts cada tarda fins les 11 de la nit, excepte dilluns. El Bon Beure i Menjar, la nova vinoteca de Formentera a la Mola. Us la porta en Vicent. Ja sabeu, garantia, Bon Beure i Menjar, perquè les tardes per gaudir de la vida aquest estiu són a la Mola.
A Formentera hi ha un lloc on fa 28 anys que la brasa crema amb les millors tallades de carn de l'illa. Estimón d'Espujols, l'autèntic asado argentí. No hi ha color, asado i molt més. Obren cada nit perquè Formentera abraci la religió dels carbons. Tots els detalls compten, des de la carn d'importació fins al chimichurri secret. Timón Espujols, el restaurant de la família Chimirri, l'autèntic asado argentí i molt més. Obert cada nit.
Va, 9:46, 4:46, seguim repassant el ple ordinari del mes d'abril, que es va celebrar el passat dijous, en aquest cas amb el principal grup de l'oposició, Gent per Formentera. Teníem nosaltres el conseller Rafa González. Benvingut, conseller.
Bon dia, moltes gràcies.
Gent per Formentera ha presentat 3 propostes, finalment es van votar 2 per separat i una altra conjunta, en aquest cas la relativa a la sanitat, a l'Hospital de Formentera, que també hem abordat amb el grup socialista amb qui vau pactar aquesta proposta conjunta. Comencem primer per els treballs i la millora de manteniment i gestió de Sarroqueta. Es va aprovar aprovar per unanimitat.
Perfecte. Doncs, com has dit, vam presentar tres propostes que, com va, una d'elles va coincidir amb el Partit Socialista, es va ajuntar, i per això hem comentat que va ser conjunta, però també va ser aprovada. Totes les tres van ser aprovades per unanimitat, finalment. En el cas de la Roqueta, durant l'últim mes i pico hem tingut converses amb veïns d'aquesta població. Recordeu que la legislatura passada es va fer molta feina per poder fer una reurbanització de tot aquest espai. Quan va acabar la legislatura hi havia un projecte, hi havia també els sous del Consell de Formentera per poder executar les obres, i es sabia que passés el que passés en el període electoral, en octubre del 23, o en novembre del 23, millor dit, s'iniciarien unes obres com així va ser. Ho va executar un altre equip de govern, el que va entrar, la Unió, que va entrar en maig del 2023, i clar, aquelles obres es van fer entre el 23 i 24, ara ja està amb el 2026 i encara hi ha coses que no estan acabades. O hi ha coses que es van fer malament i hi ha desperfectes a dia d'avui, i ha passat molt poc temps com perquè hi hagi ja desperfectes. I també, en quant a la gestió de l'estacionament, doncs hi ha mancances que ens han traslladat els veïns, de que coses que es feien en la legislatura anterior, en aquesta no s'estan fent igual, ha baixat la intensitat del control i han tornat els problemes. Perquè la gent ho entengui bé, el que estan parlant és que encara hi ha feines per fer, com soterrar uns contenidors, com acabar el quadre de llum general de tota la població, que està inacabat a dia d'avui, hi ha aquestes sèries per soterrar, i encara queden feines d'aquest tipus per fer, i si mateix ha passat temps. És estrany que una cosa que va començar el 23, el 26 no estigui acabada. Per una altra banda, altres feines, com per exemple parets, referits de parets i això, que es van referir el 2024 i el 2026 es referit està tot en terra. Doncs alguna cosa es degué fer malament, i els veïns ja porten temps demanant això sense haver tingut resposta fins al moment, que ara pareix que sí, que ja s'està intentant posar en unes dates, el que en aquests moments no tenen coneixement de si ho voldran executar ara que ja ha començat la temporada turística, o es voldrà esperar després de la temporada turística, però això és cosa dels veïns. Un fet, i és més important de tots, perquè crec que és significatiu, i creiem des de Gent per Formentera que és significatiu. En tot hivern, i Gent per Formentera ho té en fotografies, som conscients que la Roqueta no s'ha anat a netejar ni una vegada en tot l'hivern. No s'ha granat ni una vegada. I amb les pluges que hi ha hagut llocs on hi havia pendents, que hi ha caigut graves i arenes i això, i en tot l'hivern no s'ha tocat. I la jardineria tampoc. En tot l'hivern, i fins i tot m'ho s'han arribat a dir, que des que es va acabar s'obre, o la principal part de les obres, que des d'aquell moment no s'havia fet cap feina de jardineria. Doncs bé, vam registrar aquesta proposició farà 10 dies, i els dos dies abans del ple va estar la meitat o tota l'empresa de Precero, que és la concessionària de netatge del Consell, treballant els dos dies abans del ple, perquè el dia del ple l'equip de govern pogués dir que estava feta la feina. Doncs això és bo. Això és bo perquè significa que eren unes coses que no s'estaven fent, que els veïns ens ho han comunicat, i que la feina d'oposició serveix per això, perquè coses que no s'estan fent s'acabin fent. I quan a l'estacionament, el cas més clar és que allí es va destinar, a partir de va començar la legislatura anterior a destinar un controlador. No hi ha zona blava allí, però sí que el controlador ajuda que els vehicles s'aparquin on toquen. I el que ha passat és que el teníem de juny a setembre, que era quan feia falta i quan els veïns ens ho havien demanat, però l'estiu passat només va estar juliol i agost. I a més, fins i tot va haver problemes durant el juliol i agost. I què significa això? Que hi ha vegades que autobusos discrecionals que porten els clients dels establiments turístics, els hotels i hostals, doncs no pot arribar fins a la porta, perquè l'autobús és més gran, com hi ha cotxes mal aparcats, no arriba, i has de deixar els clients a una altra banda i que acabin arribant. No és normal, si tot està preparat perquè puguin arribar fins a la porta, doncs facem-ho així, i amb aquest control que hi havia, doncs que s'apliqui bé, i per direm que finalment va ser aprovada per unanimitat. En tot moment, tant a comissions informatives, que s'ha reunió que abans del ple, com durant el ple, pareixia que l'equip de govern anava a votar en contra, però finalment, quan van veure que anaven a perdre la votació, es van sumar i va sortir per unanimitat. I esperem que tot això que hem descrit doncs estigui solucionat el més aviat possible i sempre en consens amb els veïns.
Una altra proposta de GEPAREF aprovada per unanimitat, la que insta el Consell a garantir enterraments dignes per a totes les persones.
Així és. En aquests moments sabem que tenim una crisi migratòria a Formentera. Desgraciadament, diguem que és habitual que apareguin cossos a les nostres costes i els hem de donar la millor sepultura, l'enterrament més digne possible. No deim que no s'estigui fent una bona feina en aquest sentit, però sempre aquestes feines es poden millorar. A més, tenim ara mateix aquest últim cas d'aquesta dona que estava embarassada i que va aparèixer morta, i era una nena de qui estava embarassada i les van enterrar, i va haver una sèrie de gent que les va acomiadar, de persones a títol particular i també alguna entitat. Doncs el que demanam és que es millori en tot lo possible aquest últim comiat, i també fins i tot que es pugui avisar que si hi ha alguna persona que vulgui acompanyar en aquestes persones o alguna entitat, doncs que sigui conegut, i que se sàpigues dia i s'hora, perquè així com va ser l'últim dia, doncs es pugui repetir en altres casos si la gent ho desitja. També una altra cosa que demanam és, per exemple, que ara mateix queda escrit amb un retolador que hi ha una mort, hi ha un mort allí enterrat, una persona morta allí enterrada, i que és d'origen desconegut, que s'ha trobat a la mà, doncs que pugui haver algun tipus de placa, alguna cosa, una làpida, que sigui... doncs que ho faci més honorable en aquest cas. I també s'ha fet d'incloure, que en aquest cas també el que dèiem és no només a les persones que arribin a la nostra costa per aquest cas, sinó també tenim altres casos de gent que mor a Formentera i que potser no té família coneguda, doncs que en aquests casos també es pugui tenir el mateix tracte per part de l'administració més propera, que és el Consell Insular de Formentera. I com a últim punt també duiem crear un espai memorial per a aquests casos, sent conscients que hi ha aquesta crisi migratòria, que l'estan patint ara, que l'estan patint des dels últims anys, que desgraciadament pareix que a curt termini no acabarà, doncs que hi hagi un petit punt de recordatori a totes aquestes persones en el mateix cementeri.
Bé, i d'altra banda també GPRF va presentar aquesta proposta relativa a les millores a l'Hospital de Formentera, que finalment veu pactar amb el Partit Socialista i després d'una intensa i dilatada negociació es va poder aprovar per unanimitat.
Així és com dius. Clar, comissions informatives, que és aquesta reunió prèvia que anen al ple, vam veure que tant Gent per Formentera com el Partit Socialista havíem presentat propostes en aquest sentit. Vam pensar que no tenia sentit que s'aprovessin dos, que es podien unificar, i de cara al ple vam portar una unificada. El que sí que és veritat és que dins el debat del ple també es va haver noves negociacions perquè finalment fos aprovada per unanimitat, i així va poder ser. Aquí el problema que tenim és que des del mes d'octubre hi ha problemes en el quiròfan i en el peritori. En el quiròfan només s'utilitza per qüestions vitals de vida o mort i que no pot esperar un trasllat a Eivissa. No és normal, vam lluitar molt de temps per tenir un hospital i això ha d'estar solucionat quan abans. També som conscients que hi ha hagut molts de casos on els nenes estan nascent a Eivissa una altra vegada. Quan havíem lluitat poder néixer i morir a Formentera, i ho havíem aconseguit, doncs ara mateix hem tingut un procés de mesos llarg on es recomanava anar a Eivissa, i en els casos on no hi havia urgència, doncs les mares es traslladaven a Eivissa. Quan abans hem de retornar això a Formentera, recuperar la millor sanitat possible per tots nosaltres, i ho estirem lluitant fins que això sigui una realitat.
I ja per anar acabant, conseller, l'equip de govern no va poder aprovar una proposta relativa a adherir-se des del Consell de Formentera a aquesta regularització extraordinària que s'impulsa des del govern balear per immobles en sòl rústic.
I és increïble que l'equip de govern de la Unió, que és un equip de govern en minoria, porti això en el ple sense parlar amb ningú, perquè no té vots perquè surtin davant. I això va passar així. L'equip de govern actual de la Unió porta molt poques coses en el ple. En portava quatre. De calat n'hi havia dos. Aquesta d'aquí i secció concertada en Ràdio Illa. I s'ha de ser el procediment de legalització extraordinària. No havia parlat amb ningú. Els hi falta un vot per poder-ho provar. No poden enviar aquestes coses en el ple sense parlar amb ningú. Però és que ja ho van fer amb el pressupost del 2026. Ho van intentar portar. I clar, si no parles amb ningú i no tens els vots, com vols que s'aprovi? I el que els exigim en aquests governants que tenim a Formentera és que parlin en suposició i que abans de portar coses en el ple, si no tenen els vots, treballin, debatin i arribin a acords perquè puguin sortir les coses endavant. Nosaltres, en aquest cas, des de Gent per Formentera, no hem entrat en els fons, sinó és un tema de forma, de dir, votam en contra perquè no m'ho heu tingut en compte. I també els hi vam dir, convocau-nos a una mesa de treball, convocau a tots els grups polítics i tots els membres d'aquest Consell a una mesa de treball, però demà. I el que vam veure era que no vam fer cap menció en aquesta mesa de treball. Aquí hi ha s'oferta de gent per Formentera, que mos convoquin. Volem una mesa de treball on hi hagi tots els grups polítics, on hi hagi tots els membres del Consell, del Plenari del Consell de Formentera, on pugui haver advocats del Consell, on pugui haver tècnics del Consell, on puguem fer preguntes, on sapiguem fins a on arriben les coses, perquè siguem conscients també que això és una llei que va aprovar el Parlament de les Illes Balears el 2024, però el 2025 hi ha hagut canvis. I és una llei que no és igual des del primer moment i que està canviant així com passen els mesos. I fa falta informació i s'ha de saber què és el que s'està votant. I sense donar informació d'aquestes formes no aconseguiran res. La sensació que ens dona a gent per Formentera és que en aquest cas el conseller no escrit serà el que tindrà la paella pel mànec. Perquè si gent per Formentera està oferint negociar i parlar i possiblement arribar a un punt d'entesa i no m'ho han dit que m'ho vagin a convocar, doncs s'aniran a buscar el vot que els hi falta. I per això dic que en Llorenç Còrdoba, com a conseller no escrit, tindrà molta força i farà el que vulgui amb l'equip de govern. I condicionarà i aconseguirà el que ell demani. De fet, l'equip de govern va dur aquesta proposta en el ple. Va haver la primera ronda, i fins i tot crec que quasi la segona ronda, d'intervencions dins el debat del plenari. Va haver una interrupció, jo crec que va ser de més de mitja hora. Van sortir fora, van estar parlant fora, estaven amb telèfonos, estaven parlant amb algú més, possiblement estiguessin parlant amb Mallorca. Van tornar a entrar, després es va sumar secretari, en aquestes, està gravat per YouTube, sí. No hi ha àudio, però es veuen els vídeos i hi ha fotos en els mitjans de comunicació. Van parlar un munt. Tot el que havia demanat el conseller no escrit, se li va concedir. Així que té la paella pel mànec i podrà fer el que vulgui d'aquí en el pròxim ple, segurament.
I recordem que va votar en contra finalment i per això la mesura no es va acabar aprovant. Abans ha explicat ell els seus motius.
Correcte. Quan ell decideixi, sortirà endavant. L'altre dia va decidir que no tenia que sortir. Què ha dit gent per Formentera? Hi ha més oposició, que mos convoquin a una mesa i debatem. I som polítics, no? Fer política.
Bé, el conseller González també es referia doncs, a l'acció concertada que es va aprovar per unanimitat en el ple i que va presentar l'equip de govern per a l'ordre de 80.000 euros entre el Consell de Formentera i l'Associació Cultural i Visual de Formentera, ACAF, per la producció de continguts d'aquesta casa durant el 2026.
Que era molt necessari, que dins els pressupostos del Consell ja es va negociar i es va decidir, i també per les necessitats que té Ràdio Illa i ACAF, quina era la quantia. Recordem que ho van voler portar en el ple anterior, es van equivocar, faltaven informes, no es va poder tractar i un mes després sí que ha anat en el plenari, en el moment que ha anat correctament ha sortit per unanimitat, perquè és lògic, s'havia fet tota la feina.
Rafa González, de Gent per Formentera, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I saludem ara, en aquest cas, la portaveu de l'equip de govern insular de Sa Unió, Nugo Martínez. Conseller, benvingut a Ràdio Illa.
Molt bon dia, Pepe, gràcies.
A veure si el podem sentir bé, creuem els dits. Escolti'm, primer de tot, aquesta proposta que va presentar l'equip de govern i que no va acabar sent aprovada, de regularització extraordinària d'edificacions, construccions en sòl rústic. Com ho vol plantejar l'equip de govern d'ara en endavant?
Bueno, yo aquí primero defenderé que sí que ha habido tiempo para poder hablar acerca de esta propuesta con la oposición. Se presentó para comisiones informativas, por tanto, hubieron 4 días de antelación antes de las comisiones para poder resolver las dudas que ellos tuvieran o poder negociar cualquier tipo de modificación. Se les propuso, de hecho, también en comisiones informativas y hasta el día de antes no hubo ningún consejero de la oposición que se pusiera en contacto con nosotros. En este caso fue Llorenç Còrdoba, el cual me sorprende que no votara a favor cuando él también llevaba una propuesta en la que nos instaba a llevar adelante esa regularización y no la aprobó por un simple interés y yo creo que porque le dio rabia que nosotros pues lleváramos meses trabajando en esto, justo cuando él ha presentado una propuesta instando a que se lleve adelante.
Bé, entenc, això ho portareu en el següent ple, us plantegeu la possibilitat de constituir una mesa de negociació, una mesa de treball, com apunta gent per Formentera?
Bueno, nosotros siempre estamos abiertos a poder hablar con la oposición, sabemos que gobernamos en minoría y por tanto pues, debemos llegar a acuerdos con ellos. Pero repito, también tuvieron tiempo antes del pleno para poder decir lo que ellos pensaban, para poder reunirnos y poder resolver dudas. Nosotros siempre estamos a disposición. A partir de aquí, pues durante este mes, el ingeniero Serra pues ya les convocará a una reunión para poder tratar este tema y de esa manera pues que llegue con el máximo consenso posible. También recuerdo que ellos en otras legislaturas han hecho modificaciones del PCI, por tanto, y creo que quedó muy claro el otro día, ¿no? Ya lo dijo el señor Serra, no es lo mismo para ellos, cuando gobiernan ellos lo pueden hacer, cuando gobiernan nosotros pues siempre tienen que poner el máximo impedimento posible. Bueno, esta propuesta es simplemente para ayudar a regularizar una serie de situaciones que no están bien, que vienen arrastradas desde hace mucho tiempo, porque la isla pues era diferente, y nosotros de lo que queremos es tratar de poner remedio y dar una solución a todos aquellos que afectados que no pueden tener ahora mismo una situación en condiciones.
D'altra banda, es va aprovar, en aquest cas amb els vots en contra de l'equip de govern de Sa Unió, doncs una proposta relativa a que el Consell de Formentera impulsi accions en contra d'Eivissa Circular, que és el projecte de regulació de vehicles de l'illa vecina. No sé com veuen aquesta proposta aprovada, en el sentit de que bé, doncs, per ple doncs, els obliga a tirar endavant una sèrie d'accions a les quals vostès s'hi han oposat en la sessió plenària i que podrien fins i tot complicar la posada en vigor d'aquest sistema de relació de vehicles a l'illa veïna aquesta temporada.
Bueno, yo aquí creo que tanto yo mismo como la vicepresidenta Castelló lo hemos explicado en diferentes ocasiones en Radio Illa muy bien. Ha habido una negociación durante meses con el Consell de Eivissa tratando de favorecer lo máximo posible a los residentes en Formentera y no se van a ver afectados en este sentido por el Eivissa Circular. Recordamos que el primer día de entrada y el día de salida no computa dentro del cupo, sí. Que si vas un día por cuestiones de laborales, sanitarias y demás, tampoco ocupas cupo. Por tanto, creo que los de Formentera en este sentido están bastante favorecidos, que se puede seguir trabajando y se puede seguir mejorando, por supuesto. Pero yo creo que este año ya hemos conseguido un avance bastante grande, que es conseguir que la gente de Formentera, si va un día, al médico, si va un día por cuestiones laborales, si va un día a recoger familia al aeropuerto, puede entrar sin ocupar este cupo. Incluso si están dos días, tampoco ocuparán cupo, por tanto, liberan a todos aquellos que igual quieran ir a Eivissa pues a pasar el fin de semana de vacaciones esos días.
Deixi'm que li pregunti també per un parell d'iniciatives que es van aprovar, en aquest cas amb el vot a favor de l'equip de govern. Una, la del conseller no escrit, Llorenç Córdoba, per reformular el carrer Guillem de Montgrí de Sant Ferran. Quin és el pla pel que fa a aquesta via de la localitat de Sarroques?
Pues mire, lo llevábamos en programa, es verdad que es un tema un tanto delicado porque por un lado pues tenemos una serie de vecinos que están muy a favor de volver a abrir esta calle en una sola dirección, hay otros que no tanto, y nosotros lo que estamos intentando pues es llegar a un equilibrio, ¿no? Que todos puedan estar más o menos contentos, que a todos les vaya bien esta reabertura, y pues el señor Córdoba en su momento pues pertenecía a Unión y por tanto es lógico que él también plantee esta propuesta, que era una propuesta que habíamos trabajado dentro de todo el grupo, y bien, la apoyamos, pediremos los estudios pertinentes y a ver si luego también hablando con los vecinos qué medidas se pueden tomar de manera que a todos les vaya bien, que los negocios puedan funcionar un poquito mejor, que la gente pueda seguir durmiendo tranquila y teniendo un barrio seguro, y en eso trabajaremos.
Recordàvem, el carrer Guillem de Montgrí, que passa per Sant Ferran, diguem-ne que seria des de la rotonda que tira cap a Espujols i passa per davant del veterinari i va caure al carrer, doncs finalment, a través del carrer Ponent, a la via de circunvalació. Entenc que la idea, conseller, seria doncs, que el carrer desembocàs a l'avinguda Joan Castelló-Guasch, diguem-ne passant per sobre de l'actual placeta aquella que hi ha al mig.
Sí, bueno, sí, es que se le puede llamar plaza a eso. Yo no creo que sea una plaza. Es un sitio por donde muy estrecho, los laterales siguen pasando coches continuamente, los niños no pueden jugar tranquilos, a mí me parece que de plaza tiene bien poco, pero bueno, es lo que le quisieron poner en su día para hacer ver que había sido una intervención impresionante. Nosotros creemos que es verdad que se debe conseguir que los vecinos duerman tranquilos y que no sea igual lo que era hace 15 años aquella zona con motos pasando constantemente, sí, quitando coches a las 3 de la madrugada a toda prisa, pero se puede buscar un equilibrio, se puede abrir la calle que se va circulando coches. Igual se tiene que valorar, pues durante horas nocturnas, pues cerrar la calle y que solo puedan entrar vecinos, para que de esta manera consigamos tener está contento de todos, pero bueno, se estudiará, porque ya te digo, lo que se hizo en su día, siguen pasando coches, lo único que no cruzan por ahí en medio, y además no es una plaza en condiciones, porque no es para nada segura, ni vemos que haya un ambiente de plaza como así ocurre en otras.
I d'altra banda, una altra proposta, en aquest cas s'aprovà per unanimitat, millores al Sarroquet, ara ens ho explicaven des de gent per Formentera. No sé quina planificació tenen per impulsar aquestes actuacions en aquest nucli turístic.
Sí, bueno, el señor, el vicepresidente Serra ya está en contacto desde hace tiempo con los vecinos de la zona y bueno, ya les ha comunicado el porqué de los retrasos que ha habido y las intervenciones que se podrán ir continuando a partir de ahora y en qué fechas.
¿Ho faran ara o després de temporada?
Bueno, se estaba mirando con los vecinos, porque había posibilidad de hacerlo ahora para mitad de mes, si no sí. me equivoco, y luego, o si no, pues ponerlo para después, algún tipo de intervención, pero también estaba el señor Serra hablando con los vecinos para llegar a un entendimiento y que les vaya bien a todos la fecha en la que se haga. Lo que sí que quiero recordar, que creo que es importante, es que este año bueno, ha habido una serie de retrasos con algunas obras, y esto también viene condicionado por el tiempo que ha habido este invierno, que ha hecho pues que se retrase sí. la llegada de sí, materiales. Sí. Luego recordar que la de la carretera principal, el retraso viene principalmente porque la oferta ganadora fue una oferta, o sea, la empresa ganadora hizo una oferta temeraria. Esto retrasó un mes y medio más que se pudiera iniciar la obra y por tanto pues no lo hemos tenido fácil, pero aún así antes de que llegue el verano conseguiremos acabar el máximo de obras posibles y dejar todo en las mejores condiciones cuando más saturación hay en la isla de Formentera. Y también recordar que ya en antiguas legislaturas, con otros equipos de gobierno, habían retrasos y se tenían que alargar obras. Por tanto, no es nada nuevo y es gracioso que ahora pues nos lo echen en cara y nos lo critiquen, cuando además este año, pues, entre el temporal, oferta honoraria y demás, hemos tenido una serie de hàndicaps que nos han condicionado.
Bé, capítol a part és el que va comentar el conseller d'Infraestructures, Javi Serra, de les tràmits que necessiten la coordinació de la companyia elèctrica, que no sempre són tan ràpids com es vol. Com ell va posar l'exemple del polígono industrial, en què s'ha estat gairebé una dècada per aconseguir una sèrie d'autoritzacions. I aquí, doncs, tres quarts del mateix, no?
Sí, al final, bueno, no todo a veces depende exclusivamente de nosotros, más allá de que debamos insistir y debamos reclamar a las empresas cuando no hacen el trabajo correspondiente, pero bueno, es difícil y sabemos que además Formentera por la triple insularidad que supo, pues a veces se complica todo un poquito.
Escolti'm, conseller, aprofitant que vostè és també titular de la cartera d'esports, deixi'm que li pregunti, ho dic perquè d'aquí molt pocs minuts tindrem en Rubén Portas, en Guti, del Motoclub Formentera, per preguntar-li sobre el seu projecte al circuit de motocross. La pregunta és, conseller, des del Consell de Formentera es plantegen que la ubicació actual d'aquest circuit de motocross, que va estrenar-se el passat 26 d'abril, un diumenge, en principi només amb autorització per fer la prova aquell dia, doncs es plantegen que sigui un circuit estable de motocross?
¿Por qué no? Es mi pregunta. No encontramos zonas mejores ahora mismo. La mayoría que podrían estar disponibles son en protecciones naturales. Ahora bien, quiero que la gente esté tranquila. En este caso, la carrera que se hizo el otro día, la que se va a hacer el 16 de mayo, son carreras puntuales, por tanto, el ruido que hubo va a ser algo momentáneo. También quiero decir que se hacen conciertos a lo largo de todo el verano que hacen ruido. Tengo gente cercana a mí que vive al lado de las pistas de tenis y tienen ruido todas las tardes. Por tanto, creo que por una actividad que se haga de manera puntual no se debe poner el grito en el cielo. Y en todo caso, si este circuito se autorizará de manera permanente, este o cualquier otro en otra zona, estaría limitado el día de... en los días que al año que podrán utilizar las motos a gasolina, y lo que sí que se pondrá es la posibilidad de que se pueda hacer con moto eléctrica de una manera más asidua, porque no hacen ruido, porque no contaminan y por tanto no habría una molestia como a veces sucede cuando se tiene esa gasolina. Pero bueno, todo esto lo haremos siempre tratando de encontrar este equilibrio entre el respeto a la tranquilidad de los vecinos y que las actividades se puedan desarrollar. Al final es un deporte y lo que no podemos hacer es estar prohibiendo un deporte porque no nos parezca bien, no. Lo que hay que hacer es buscar soluciones para que este deporte se desarrolle sin causar tantas molestias al resto de la isla.
O sigui, conseller, entenc que es plantegen que aquest circuit esdevingui un circuit estable, permanent, però amb una sèrie de restriccions d'horaris i prioritzant les motos elèctriques per sobre de les de gasolina. Ho he entès bé?
Claro, claro. A ver, hay que también adaptarse a los tiempos. Sí, la mayoría de circuitos de motocross están yendo por ese camino, a tener solo motos eléctricas o a limitar el día, los días que pueden utilizarse las motos a gasolina, porque es lógico, o sea, hace ruido, es verdad, y por tanto, bueno, tenemos que encontrar ahí la manera de que todos estemos contentos, pero sin llegar a prohibir nada y sin llegar a poner restricciones a un deporte que además tiene muchos usuarios, como así lo tuvimos muchos deportistas, como así lo pudimos comprobar el otro día, que había pues muchísima gente por meter y además una gran afición, porque por el circuito no sé cuántas personas pasaron, pero bueno, si no pasaron más de 300 personas a lo largo de la mañana, no pasó ningún.
Sí, sí. Diu que el 16 de maig hi ha previst una nova competició.
Sí, sí, sí. Bueno, creo que ya lo anunciaron desde el club de motocross la última vez que estuvieron en Travilla, o me equivoco, pero sí. Ellos pidieron permiso para hacer la carrera que se celebró la semana anterior y para hacer también una viada el día 16 de mayo. Y hasta después del verano, pues ya no se organizará nada más. Pero bueno, nosotros trabajamos en buscar que haya un circuito en el que puedan hacer la práctica de manera habitual, siempre con mayoritariamente con motos eléctricas para no alterar la tranquilidad de los vecinos y que en algún día puntual pues también se puedan utilizar motos a gasolina y que todos podamos estar cómodos y contentos, que se practique el deporte y que los vecinos pues sigan manteniendo su tranquilidad.
Conseller Hugo Martínez, moltíssimes gràcies per aquesta informació i que tingui bon dilluns, que vagi bé.
Un plaer, Pepo. Buena semana a todos.